bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara, com no, comença el Volta de Full. Estem al mes de desembre. I això què significa? Significa que l'any ja està a punt d'esgotar-se, no? Per a molts hauran sigut uns 12 mesos pues, amb dificultats, d'estones que també ens hem sentit bé, també hem gaudit, i de moltes coses bones també hem gaudit, no? Però, bueno, tant se val. Avui per avui seguim endavant. Així que, sense més, comencem. Comencem amb refranys. Hem arribat, com us he dit al principi, ja al mes de desembre, el darrer mes de l'any, no? El desembre és el mes que obre les portes a l'estació d'hivern, però fa en dies diferents segons el calendari que agafem. El calendari astronòmic diu l'hivern entre el dia 20 i 23. En canvi, el calendari meteorològic obre l'estació de l'hivern a l'1 de desembre. Bona part del refranyer popular de desembre està íntimament lligat a la festivitat del Nadal, però de meteorològiques en trobem un bon grapat. Primera part d'aquest refrany de desembre tindria una forta relació amb els sants del dia. Aquest cop juguem amb la paraula desembre. Juguem amb un primer grup de refranys que si el desembre és càlid, diu que calor pel desembre, calor pel gener, fred fort pel febrer. Pel desembre, calor porta mal pitjor. Un segon grup de refranys predictius associats en alguns casos a tot l'any diu que desembre mullat, gener ben gelat. Pel desembre, gelades i nevades, i tot plegat moltes vegades. Desembre nevat, bon any assegurat. Desembre amb tronada, senyal de bona anyada. I un darrer grup, referirem al fred. Fredors de desembre a molts fan estendre. Al desembre i al gener busquen bon recer. Ni en desembre assolejat no et treguis la capa del costat. I pel desembre tremola el vent i l'home més valent.
Fa molt fred, cau la neu al cel. I fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Màgia, casa per casa, i a les teulades les xemeneies van traient fum. Joia que s'encomana i en les mirades hi ha una besada per cadascú.
Bé, després de que el Jordi m'hagi posat aquesta cançó tan bonica, doncs mira, m'ha anat la mar de bé per introduir una cosa, que és cantar en família. Ara que tenim tanta tecnologia que ens imposa la novetat per totes bandes, reivindico quelcom que ha estat a l'abast de les persones de manera ancestral, que ha distret i ensenyat a moltes generacions la cadència de la vida i que ha permès entrar al món dels somnis a molts nadons de la manera més dolça. Cantar. Un tresor de la humanitat que s'ha de mantenir ben viu a les famílies. Cantar transmet un dels fonaments de la vida, com és la capacitat de parlar que tenim les persones. Encara que si us heu parat a analitzar el sentit de les cançons infantils, us haureu adonat que, en general, a les lletres de la mà els manca el sentit. Per exemple, aquesta cançó tan coneguda que diu «Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells, 30, 40, la mella amarganta, pinyol mardú, vés-te'n tu, si tu te'n vas, nero, 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 si tu te'n vas, nero, nero, nas». En realitat, importa ben poc que diu la cançó. El que sí importa és la sonoritat i la tendresa que podem transmetre en cantar-la, com fem dansar els sons i les paraules. Ells, els petits, segurament es quedaran embadalits mirant-nos i segonament ens miraran fixament la boca i els llavis. Què són aquests sons que m'agraden tant? Potser pensaran. És feina i desig de cada família quan té un fill rememorar les cançons de la pròpia infantesa i transmetre-les cadascú a la seva manera. No importa si és el pare o la mare la que canta o si ho fan tots dos. Doncs sol ser un desig espontani que apareix a tots aquells a qui els han cantat de petits. Qualsevol moment és adequat per fer-ho i sentir el que transmetem amb les paraules i la musicalitat és una experiència vital única. Semblaria que els embocallem les cançons, semblaria que els estem ensenyant a parlar de manera amorosa. Penso, sense haver fet cap estadística sobre la qüestió, que aquest costum no s'està perdent. Seria una tragèdia irrecuperable que, integrats i despistats com estem entre tanta tecnologia, ens oblidéssim de cantar als fills. I si aquesta és la tendència, si realment s'està perdent la costum, la reivindico fermament. Cantem. Comprem àlbums recopilatoris per recordar les cançons que haguem pogut oblidar. Aprenem-ne de noves i entonem de la millor manera que sapiguem. Quan siguin més grans, ens ho agrairan. Arriba un moment, però, cap als 5 anys, que ja no ens escoltaran tan atentament, que ja els començarem a cansar amb tanta cantarella. És normal. Ells també volen ser els protagonistes. Ja és l'hora que comencin a cantar ells. Si ho fan, vol dir que els hem sabut transmetre aquest gran sentit de les cançons.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried.
Bé, i ara passem al full. Passem al full i anem als poemes, no? Perquè, a veure, per Nadal és que els poemes no poden faltar. I n'he trobat un que m'ha semblat molt, molt bonic, no? És un poema de Nadal divertit, no? I es titula Tot fent postals de Nadal. I diu així. Retalls de cartolines, llapis de tots colors i també retoladors, paper de seda i tisores, mare meva, quant d'enginy! Cada un dels meus amics tindrà una bonica postal per les festes de Nadal. Una nit de blau de tinta i penjat al mig del cel, de color de caramel, lluint una cua daurada, brilla un bonic estel. Un Pare Noel rodanxó, amb vestit roig i arrugat i barret mig rebregat. Dins l'ull d'una ximeneia, pobret, ha quedat trabat. Muntanyes, nevades i fosques i un rabadan adormit, ensopit i enfredorit. I un angelet que li crida, xicot, espavila't, les ovelles t'han fugit. Una casa de pagès i animals de tota mena, n'hi ha més d'una dotzena. I un pastor molt carregat, mira, si és poca pena, amb un bé gros i molt sud, quin mal de ronyons i d'esquena. El pessebre de Betlem i un nen Jesús com un sol, que plora amb gran desconsol, i tot d'angelets que volen i toquen el flabiol. Un Sant Josep ben barbut i la Verge, bonica com una nina, ulls blaus d'aigua marina, que canta el seu fillet amb veu melodiosa i fina. I aquesta on surten els reis que venen de l'Orient, serà per als de casa meva. La penjarem dalt de l'arbre, amb un estel resplendent. Quin goig, no? Quin goig sentir tot aquest és... Ja la de... respirem el Nadal per totes bandes. Ara es porta una bona reflexió, no? Una bona reflexió, que són patates dins la motxilla. Patates dins la motxilla. Un dia el mestre ens va demanar de tasca que portéssim patates crues i una bossa de plàstic. Ens va dir que poséssim en la bossa de plàstic una patata per cada persona a la qual guardàvem ressentiment i escrivíssim el seu nom en ella. Ens va demanar que durant una setmana portéssim amb nosaltres a tot arreu aquesta bossa de patates dins la motxilla. Algunes bosses eren realment pesades. Naturalment, la condició de les patates s'anaven deteriorant amb el temps. El fàstic de carregar aquesta bossa en tot moment em va demostrar clarament el pes que carregava diàriament en el meu cor i en la meva vida a causa del ressentiment. També vaig aprendre com, mentre posava la meva atenció en ella per no oblidar-la, desatenia coses que eren més importants per la meva vida. Aquest exercici em va fer pensar sobre el preu que pagava per no perdonar alguna cosa que ja havia passat i no podia canviar-se. Moltes vegades pensem que el perdó és un regal per l'altre, sense adonar-nos que els primers beneficiats som nosaltres mateixos. Tots tenim patates podrint-se en la nostra motxilla sentimental. La falta de perdó és com un veí que prenem diàriament a gotes, però que finalment ens acaba enverinant. Moltes vegades el primer qui has de perdonar és a tu mateix per totes les coses que no van ser com haguessis volgut que anessin. El perdó ens allibera de lligams que ens amarguen l'ànima i malalteixen el cos. No significa que estiguis d'acord amb el que va passar ni que ho aprovis. Perdonar no significa deixar de donar-li importància al que va succeir, ni donar-li la raó a algú que et va fer mal. Simplement significa deixar de costat aquells pensaments negatius que ens van causar dolor o enuig. El perdó es basa en l'acceptació del que va passar. Decideix-te avui mateix a perdonar. Perdonar és el valor dels valents. Només aquell que és suficientment fort per perdonar una ofensa sap estimar. Gandhi. Bé, i ara anem a la cuina, anem un ratet a la cuina, no? Estem a les portes del Nadal i unes dates molt especials on és tradició retrobar-se amb la família i els amics per gaudir junts de les festes. Unes celebracions on mai falta el bon ambient, la il·lusió i, sobretot, la bona gastronomia. Sovint recordem els retrobaments d'aquestes dates tan assenyalades gràcies a un plat o a una recepta que va cuinar l'àvia, el tiet, la mare o el cosí. Creacions culinàries que se'ns queden en el record per sempre i que vesteixen la taula d'aromes, colors i sabors. Trobar idees de plats que agradin a tothom i que, més, siguin ràpids de preparar no és tasca fàcil. Per això, vés a la cuina, mira quins ingredients disposes i encén l'espurna de la creativitat. I avui us porto una crema de carabassa rostida amb gambes. És mitjanament fàcil de fer, no? La regla d'or, que perquè llueixis a la primera cullerada, és un bon plat. I és precisament l'objectiu que tenim, no?, per aquestes dates. I per fer la crema de carabassa rostida amb gambes, els ingredients són els següents. 600 grams de gambes, 400 grams de carabassa, 4 caps d'all, 2 patates grans, 1 litre de caldo de verdures, 1 cullerada de mantega, sal, pebre i oli d'oliva. I com ho fem? Doncs en una cassola, amb un raig d'oli d'oliva, enrossim l'all talladet molt finet, la carabassa i les dues patates tallades a dauets. La patata li donarà una textura més cremosa. Vigilem per això que no se'ns enganxi a la cassola. Deixem que quedi ben torradet tot. Quan estigui, afegim el caldo de verdures i deixem bullir durant 30 minuts fins que la carabassa i la patata s'estovi. Reservem part del caldo i triturem la resta d'ingredients fins que aconseguim una crema fina sense grums. Si cal, rectifiquem amb el caldo que hem reservat. Pelem i rentem les gambes. En una paella, amb una cullerada de mantega i una mica de sal, les saltegem fins que comencin a enrossir. Vigilem que no quedin seques. I reservem. En un plat, servim la crema amb un raig d'oli per sobre i una mica de pebre. Col·loquem dues gambes per persona a sobre. I per decorar, podem posar unes fulles de canonge i unes pipes de carabassa. I bon profit! I de segon, per si... Bueno, també és d'allò de Nadal, també és... També pot ser molt bo, no?, una recepta per fer bunyols de bacallà. I necessitem 300 grams de morro de bacallà, un ou, un cap d'all, 150 grams de farina, llevat, un got de llet, un manat de julivert, sal, pebre i oli d'oliva. I com es fa? Doncs dessalem el bacallà amb 3 canvis d'aigua en 24 hores. L'hem d'anar tastant fins que tingui el punt de sal just. N'hi ha que els agrada més saladet, n'hi ha que els agrada menys. En una cassola amb aigua bullim un cap d'all sense el germinat i el bacallà entre 1 i 3 minuts, depèn del tros. Tallem el julivert i l'all escaldat a 2 a dauets petits. Ho posem en un morter i aixafem la barreja. Ho posem dins un bol i afegim el llevat i el bacallà trencat a bocins, sense pell. Ho anem aixafant amb l'ajuda d'un morter. I tirem la farina tamisada, l'ou, el got de llet i ho anem barrejant amb les varetes fins que ens queda una massa. En una paella fonda hi posem l'oli fins que estigui ben calent i anem tirant cullerades de la massa fins que ens quedi el bunyol fregit. Reservem els bunyols fregits en una safata amb paper absorbent. I ja està, i bon profit! We'll be right back. ja que sortim de la cunya que han fet el menjar, doncs anem a parar taula, no? Anem a parar taula i tenir... I per tenir pau a taula per Nadal és un dels regals... Tenir pau a taula, eh? Per Nadal és un dels regals més bonics que podem fer a les criatures, a adolescents, que s'asseuen amb nosaltres. Algunes recomanacions per facilitar-ho és concentrar-nos en els bons records que compartim amb la resta de comensals i conversar sobre alegries i inquietuds comunes i sobre temes en els quals sintonitzem. Hem d'evitar temes polèmics que poden desembocar en discussions o enfrontaments. En la família petita podem pactar com ajudar-nos a desviar-los i a protegir-nos en la família gran, ja sigui discretament, amb algun gest, o negant-nos obertament a entrar-hi amb bon humor i afabilitat. Deixar-nos de ferides, retrets, disgustos passats o presents i atacs de sinceritat que puguin ser sincericidis. El que no hàgim arreglat fins ara, difícilment ho arreglarem avui. Evitar comparacions, protagonisme, pretendre alliçonar o fer ostentació. No és moment de marcar territori ni de demostrar res a ningú. No és bo mai i menys en aquestes dates i entre multituds. Discreció, humilitat, prudència i delicadesa són bones aliades. Segons com siguin les relacions, hi pot haver fins i tot confidències i bones noves familiars o personals que convingui esperar a comunicar en un altre moment i context. Ser realistes i no deixar que l'ambient ensucrat ens porti a idealitzar persones o circumstàncies i a dipositar-hi expectatives il·lusòries. El que no som, no sabem fer o no sabem dir, la resta de l'any tampoc ho serem. Ho sabrem fer ni ho sabrem dir només perquè sigui Nadal. Evitar els excessos en regals. Menjar, sucre, alcohol, hores de sobretaula, en tot. Podem generar problemes o agreujar els ja existents. Entendre que els comentaris dels altres sobre nosaltres diuen més que qui ho diu que de nosaltres. Empatitzar amb els sentiments, motius o necessitats d'altra persona i practicar la contenció emocional i l'assertivitat. Pensar frases amables per a persones poc amables o de caràcter agre abans que entrin en acció. Dir-los, ets un detallista, tens unes mans prodigioses o estàs fantàstica avui. Pot desactivar-les o fer que canviïn de diana. Agrair tot el que sigui d'agrair i mirar de disculpar el que no sigui com desitgem. Portar a taula la pròpia pau si hi ha el cor, el ser i el fer de cadascú, hi haurà a la família i al món. Vaig a referir-me a l'espòs, dels pares que tenim amb els fills, que son mare ho entenc, no, ara no, els meus ja volen cada qual. Però més que tot pel jovent d'avui en dia, els pares sempre... els meus pares també han tingut la mateixa por amb nosaltres, no? Perquè no es tracta de proposar la temeritat com a sistema de vida, es tracta de recuperar l'equilibri entre la prudència i la rauxa, ja que venen aquestes festes que tot està permès, a veure, hi ha més alcohol, hi ha més de tot, no? Parlem-ne d'això, no? Parlem de que entre la necessitat de seguretat i la de risc que hi ha en cada persona. Que pel que fa a les relacions pares-fills, caldrà que tinguem present que per naturalesa la prudència i la seguretat són condicions proporcionals a l'edat. En els joves trobarem generalment més rauxa i més necessitat de risc que en els adults. Comprendre aquesta realitat ajudarà a mantenir una relació equilibrada pel que fa a les pors que es manifesten en els pares. Fem un breu recorregut per les pors. Les pors més freqüents que es presenten amb els pares és l'alcohol. Fins no fa gaire temps no havien incorporat els pares la preocupació pel consum excessiu d'alcohol per part dels seus fills. I encara en alguns indrets no han pres consciència d'aquest problema. El coneixement que els joves de menys de 15 anys consumeixen considerables quantitats d'alcohol en les seves sortides dels divendres o dels caps de setmana, la notícia publicada en diversos mitjans d'una respectable quantitat de consum d'etílics en adolescents i l'espectacular increment d'accidents de circulació causats, sobretot, per la beguda, han conscienciat els pares i sembla que també l'administració. Certament, el problema de la beguda hi és. Això vol dir que està justificada la por. Cal, doncs, tenir-ho present a l'hora de transmetre hàbits i costums al fill. Cal tenir-ho present a l'hora de transmetre valors. Alguns pares pretenen alertar els seus fills, però ells són tan consumidors habituals d'alcohol, quantitats considerables. És que jo sé beure. El fill no sap o no en té la mateixa opinió. En la prevenció de l'alcoholisme juvenil i fins i tot infantil, cal tenir present allò que condueix el jove a ingerir alcohol. Fixem-nos com moltes vegades es relaciona amb dues possibilitats. O li manca capacitat per saber-se divertir, o té inseguretat personal i troba que en l'alcohol l'ha de desinhibir-se en una festa o a l'hora d'apropar-se a un company de l'altre sexe. Afavorint la capacitat lúdica i la seguretat personal, farem molt més que no pas sermonejant sobre la perversitat de l'alcohol. Quantes vegades un pare o una mare deuen haver dit als seus fills que són uns pocasoltes, uns bruts, uns maleducats, que ningú no es mostrarà interessat en ells? Quantes vegades han sentit els fills crítiques sobre la seva manera de ser? Encara que no ho sembli, alguna cosa queda de les expressions crítiques dels pares. La seva autoestima ha arribat a nivells molt baixos i no troben millor manera de millorar-la que sortint de la realitat. L'alcohol els entona i els fa perdre la vergonya de ser com són. La capacitat lúdica, la capacitat de fer coses esbojarrades, tot i estar serè, és quelcom que s'aprèn en el si de la llar. Climes familiars seriosos i avorrits no ensenyen res de joiós. Quan els cal divertir-se, quan volen ballar i engrescar-se, recorren a l'alcohol. D'altra manera, es trobarien ridículs. Perdre el sentit del ridícul és un dels valors que uns pares poden transmetre als seus fills en la convivència al llarg de la quotidianitat i des de la primera infantesa. Aquestes mesures encaminades a prevenir una possible necessitat de beure alcohol poden acompanyar-se, lògicament, de la transmissió dels coneixements que es tinguin sobre el perill que implica la beguda, sobretot si es fa des del convenciment personal. El que no té cap mena de sentit és establir una mena de control detectivesc per esbrinar si el fill o la filla han begut o no en una sortida. Controlar no sol portar a altra cosa que afavorir l'engany, i a la vegada, un cop detectat el problema, no representa una oportunitat per ajudar l'afectat. Només en situacions de reincidència cal prendre mesures dràstiques. Més important que evitar que un fill begui és no perdre la seva confiança. D'aquesta manera s'aconseguirà incidir perquè no begui una segona vegada. Quan un pare tingui dubtes sobre la gravetat d'una possible tendència a la beguda del seu fill, abans que fer un control desmesurat de la seva conducta, val més que es posi en contacte amb un centre d'atenció primària, on li donaran informació sobre com actuar en cada cas. Els professionals ens adonem que hi ha un excés de zel en el control i poca tendència a cercar ajuda. Cal fer-ho al revés. Al més mínim dubte, informi-se'n. I a això hem de dir que per l'alcohol és igual vàlid per a les drogues. Al cap i a la fi, l'alcohol ho és.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs.
Bé, i ara que canviem totalment el full, no? Ara, ja que bueno, jo també vull aportar el meu granet de sorra, no? El meu granet de sorra des d'aquí la ràdio, per la marató de TV3, no? Explicam-vos una miqueta el que és, dels seus començaments, dels seus inicis, no? La marató de TV3 i la marató aquesta, pues aquí a Falset també la gent s'involucra moltíssim, no? Com a tots els llocs. La marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3 i enfocat a obtenir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties que ara per ara no tenen curació definitiva. Però la marató de TV3 va més enllà de l'obtenció de fons. Té una important tasca de sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les o curar-les. Per la marató és tan important la recaptació de diners com la divulgació científica, la conscienciació i l'educació de la societat en la cultura científica. El 1992, any en què va començar TV3, va ser la televisió pública pionera a Espanya a fer un teletón. El programa de televisió, que se celebra anualment el mes de desembre, té una durada aproximada de 15 hores en directe i està conduït per un o més presentadors com la resta d'equip que fan una autèntica marató. Cada any el segueixen més de 3 milions de persones. La recaptació de la marató en el seu conjunt d'activitat és, els darrers anys, d'uns més, 12 milions d'euros i genera una mobilització ciutadana tan extraordinària que s'ha consolidat com la gran festa de la solidaritat a Catalunya. Per això, és el programa que més fons recapta a l'estat espanyol i se situa al mateix nivell de les maratons internacionals de més prestigi. El programa combina la sensibilització, la divulgació científica i l'entreteniment. Durant l'emissió s'explica la realitat de les malalties a través del testimoni directe de les persones que les pateixen, de les seves famílies, dels metges i els científics que hi tenen relació, i amb l'ajuda de les tècniques audiovisuals més avançades. Guiada pel rigor científic i l'ètica, la marató combina aquest plantejament amb la voluntat de ser també un programa d'entreteniment. Per això també hi col·laboren figures del món de la música, el teatre, el cinema o l'esport que participen en el programa desinteressadament o que, com molts altres voluntaris anònims, dediquen el seu temps a recollir les trucades de donacions en els seus telefòniques o o en altres tasques de suport. Des de l'any 2005 s'edita el disc de la Marató, amb 215.000 còpies l'any 2013 i que es ven amb diversos diaris un sol diumenge. I des del 2018, el llibre de la Marató, amb 15.000 còpies l'any 2013 i que es venen al quiosc. Al disc, cada any hi participen no sols destacats cantants catalans, sinó també de fora, de manera desinteressada i en català, com per exemple Laura Pausini i Rosario el 2014, Pablo Alborán i Luz Casal el 2013, Alejandro Sanz i Miguel Bosé el 2012, Ana Torroja, Malú, Rafael i Melendi el 2011, Martirio i Ecos del Rocío el 2010, Lolita, Chenoa i Manolo Escobar el 2008, La Oreja de Van Gogh i Antonio Orozco el 2007, El Canto del Loco el 2006, Sergio Dalma, que és català però resident a Madrid els anys 2011 i 2005, i etcètera, així anant baixant i anant pujant, no? Els resultats de les diferents edicions de la Marató han demostrat la capacitat de convocatòria i cohesió de TV3, així com la capacitat de la societat catalana d'aplegar-se en un acte solidari. La reacció de la població és tan exitosa per la quantitat de diners recaptats com pel nombre de ciutadans i empreses que es mobilitzen per la causa. Els primers col·laboren amb les seves donacions i treball i organitzant actes de suport de la Marató, més de 1.000 arreu dels països catalans. S'aporta el seu treball, els seus productes i serveis o les seves donacions i així fa possible que el total dels fons recaptat es destini a sensibilització i recerca. En la gràfica, malgrat la crisi, la recaptació ha crescut molt en els darrers anys. Els diners recaptats, una vegada deduïdes algunes despeses inevitables d'administració i promoció, un 12% aproximadament, es reparteixen en diversos projectes, segons l'objectiu de l'any. Per exemple, l'any 2012 es van finançar 42 projectes d'investigació sobre el càncer, dels 318 que ho van demanar, amb més de 11 milions d'euros repartits. L'elecció d'aquests projectes beneficiaris és, precisament, una de les tasques més difícils, la qual es delega en persones expertes tant estrangeres com nacionals. Precisament aquest any 2012 es van produir moltes crítiques entre la comunitat d'investigadors del càncer, ja que entre els 42 projectes aprovats n'hi faltaven molts dels presentats per les entitats més prestigioses catalanes i, en canvi, se n'havien aprovat altres que havien estat refusats del Pla Nacional, RD, en altres convocatòries. La Fundació de la Marató ja ha pres mesures per a millorar el procés de selecció. Per altra banda, hi ha qui opina que aquestes tasques les hauria de fer el govern i no pas per mitjà de maratons, que ja paguen prou impostos perquè s'ocupin d'aquests temes. I probablement tenen raó. El govern hauria de dedicar més diners a la recerca biomèdica i a la recerca en general. Però aquí cada euro suma. Cap euro dedicat a recerca sobra. Encara que el govern dediqués 5 vegades més pressupost a finançar grups de recerca, l'aportació dels milions d'euros extra cada any seguiria sent igual d'útil. En aquest cas, es pot ben assegurar també que allò que cadascú de nosaltres donem no donarà ningú més. I recaptacions i projectes dels darrers anys és el 2015, 9.400 milions per diabetis i obesitat, el 2016 es van recaptar 11.400 milions per ictus i lesions medulars i cerebrals traumàtiques, el 2017 9.700.000 per malalties infeccioses, el 2018 15.100.000 pel càncer i el 2019 malalties minoritàries i aquest cap de setmana ens toca el cor, no? Ens toca el cor, així que pues, des d'aquí a veure si tots, entre tots, posem el nostre granet de sorra perquè som gent de donar. I us esperem, doncs, a l'artesana.
la nit batega i el meu cor és addict al ritme i el meu cor és addict al ritme i el meu cor és addict al ritme batega i el meu cor és addict al ritme i el meu cor és addict al ritme i el meu cor
Bé, i ara vaig acabant ja, no? Se m'ha fet cura, altres no ho sé, no? I vaig acabant ja per dient pues, aquelles frases boniques, si més no, pues, per conscienciar una miqueta, per pensar, o per bueno, simplement per dir, ara tot, pues, acabo dient doncs, coses de Nadal, no? Per un Nadal màgic, fes un encanteri, preparem la pòssima, deixem que refredi. 10 grams de tendresa, 3 de comprensió, 5 de tolerància i 4 de passió. Uns quants polsims de bondat i 3 o 4 fulles de llorer beneït. Barregem suaument per no trencar res i ho deixem tot a l'atzar del vent dispers. Unes poques paraules bendites i ja tenim la màgia de Nadal a totes les cases. Els que l'any passat em van dir que no ho aconseguiria, només dir-los que aquí segueixo, dempeus, amb les ganes intactes i amb la direcció correcta. Així doncs, en aquest any vinent que aviat comença, si us plau, seguiu dient-me que no ho aconseguiré, perquè cada vegada que ho feu és un estimulant vital per a mi, una patacada al cul que m'empeny cap endavant i un motiu més per a seguir intentant-ho. Apa, reiets, jo també us desitjo un bon any i ja posat que se us emporti el vent de llevant. Ep, tu, bonica, la que estàs llegint això que porta els últims 2 anys cuidant dels seus i si ha fet falta s'ha arremangat pels altres. La que ha dut posada la mascareta en tot moment i ha fet llargues cues a l'entrada dels establiments, intentant en tot moment mantenir les distàncies. La que s'ha tragat llargues tardes de confinament a casa i ha estat capaç de transformar-la, malgrat tot, de vegades en una sala de dansa i d'altres en una autèntica gincama. Tu, sí, tu, la que s'ha posat totes les vacunes, tot i la desconfiança de saber-les insuficients i maldestres, la que ha après a treballar des de casa i abraçar els seus amb mirades llunyanes, però fins i tot capaces de travessar les pantalles. Tu, sí, tu, valenta, només dir-te que algun dia s'acabarà tot això que serà una gran manera gràcies a gent com tu. Només vull donar-te les gràcies i recordar-te que ets formidable. No canvis mai. Per un any nou ple de persones com tu, plenes d'incerts i d'ànima. Aquesta nit de Reis vigileu que si apareix un quart rei, perquè aquest no és dels que es deixa regals, més aviat és dels que se'ls posa a la butxaca. Aquestes festes tornaran les abraçades i també les besades, els dinars de Nadal i els d'empresa, les esquiades amb els amics i les escapades romàntiques. Però, per l'amor de Déu, tingueu cura i seny en tot el que feu, perquè el cert és que estic cansada de veure tantes cadires buides a les taules. Així doncs, prenem consciència i treballem plegats perquè aquest pròxim 2023 les cadires romanguin plenes. Per si ho has oblidat, el cervell és un dels pocs òrgans que combina amb tot. Així doncs, utilitza aquest 2022, atreveixi a pensar per un 2023 amb més pensaments coherents i, sobretot, valents. Intentant recordar totes les coses que m'han passat aquest any, tan dispers i estrany que hem viscut, només podia centrar-me en les més amargues, però de sobte alguna cosa ha canviat, perquè he recordat que sóc afortunada, que tinc un sostre on aixoplugar-me i que avui dinaré calent, que estic sa i estalvi, envoltat de gent que em guareix i que m'estima, que tinc gent que m'abraça quan em fa falta i també tinc gent que em renya com m'ho mereixo i que si se'm tanca una porta, sempre tindré a prop algú d'ells que m'obrirà una finestra. Gràcies a Déu pel teu amor infinit. Si aquestes festes et demanen alguna cosa que comenci amb la lletra A, recorda donar moltes abraçades. Si et demanen alguna cosa que comenci amb B, recorda donar moltes besades. I si et demanen alguna cosa que comenci amb C, recorda donar molt de carinyo. No facis com cada any i canviïs els termes. He dit donar molt de carinyo. Hi ha temps per quedar-se quiet i un altre per avançar. Tant de bo que aquest 2023 sigui el teu any i avancis en la direcció correcta. Soc dels que penso que la veritable felicitat no es mesura per moments, sinó per atacs de riure. I és per això que només demano que el 2023 un any ple d'atacs de riure i rialles amb la gent que més m'estimo i que sortosament és la que m'ha aguantat estoicament durant tot aquest temps, tant en els bons moments com en els baixos. Amics, si en algun moment d'aquest any us ho he fet, us demano de tot cor que intenteu millorar perquè el que sigui que hagi passat no torni a succeir aquest any vinent. No és que m'agradi gaire la venjança, però m'he fet més fort aquest any. I és per això que he decidit que aquest any vinent li donaré una empenta al karma. I si és cert que tots som éssers de llum, ja tinc a punt la llista dels que electrocutaré. Em sap greu dir-ho, però si aquest any que havia començat segueix amb el mateix mantra, queixant-te de tot i repetint constantment que les coses no et sortiran bé, t'he de dir que tens moltes possibilitats que això succeeixi i així convertir-te en profeta. I a jutjar per la cara d'alguns, aquest 2023 no pinta gaire bé, dic jo que serà perquè hem arribat a un punt en què fins i tot l'alegria es ven massa cara. Tanmateix, sóc dels que penso que encara existeix esperança, perquè de tant en tant i enmig de tant desori apareixen sobtadament estels, espurnes, candents i persones màgiques que encara tenen ànima. No tot està perdut. Doncs, i l'únic que cal fer és seguir caminant i passa a passa continuant fent camí. Fins aquí està tot Tan sols ens resta recordar-vos que aquesta programació es repeteix, com sempre, els diumenges i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. I aquí a la ràdio tenim uns telèfons, que són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135, per qualsevol dubte, per qualsevol pregunta. També es podeu trobar a la web, a www.radiofalset.cat. Donar sempre les gràcies al nostre incansable tècnic Jordi Soldevila, que sempre fa possible que les nostres veus arribin a les vostres llars. I espero que ens retrobem l'any que ve, l'any vinent, amb més, moltes, moltes més ganes de ràdio. Fins llavors, desitjar-vos a tots, de tot cor, que passeu unes molt bones festes, un molt feliç i pròsper any nou. Moltes gràcies a tots, cuideu-vos molt i adeu-siau.